Escolta Sa Pobla Ràdio quan vulguis i on vulguis. Cerca tots els nostres programes a www.sapoblaradio.cat.
Happy Independence Day.
Happy Independence Day.
Thank you.
I just don't get what you see in these English boys.
I applied for a job as a lecturer in the Department of Sociology and I got it.
A special woman is arriving this weekend. Very special.
Yes, sir.
My name is not Sir.
Yes, sir.
My sister's revolutionary lover and his band of drinkers.
He did not tell us you were logically beautiful.
I'll take that as a compliment.
Let's get married.
I el que han sentit és el tràiler de la pel·lícula Medio Sol Amarillo, que l'han posat aquest fragment perquè està basada aquesta pel·lícula en un llibre, que ha estat el llibre que han comentat el Club de Lectura de Cepa Sa Pobla. Tenim, bé, Maria Antònia, ja t'han saludat abans, la seva coordinadora, i després també tenim una Maria Teresa, Maria Esperança. Maria, benvingudes, bon dia.
Hola, bon dia.
Per xerrar una estoneta sobre aquesta darrera lectura que heu fet, que ja ens deia Maria Antònia que li ha agradat molt, que ja l'havia llegit, això ja mos ho va comentar el darrer dia. I abans de començar, una opinió general.
Jo crec que ja ho van comentar, que de les lectures que ha posat la UIP en aquest programa Her, la segona millor va ser la primera, la Fondalada, però per jo la millor ha estat Medio Sol Amarillo. No sé si és l'opinió general.
Más o menos, sí.
Sí? Costa tenir micròfon. També t'ha agradat, idò?
Sí, m'ha agradat.
També la situaries en primer lloc?
Segon.
Segon. Pot de discrepància, idò.
Sí.
Valtros?
Jo vaig ser de totes les cinc que havien de llegir, vaig llegir la primera aquesta perquè no sabia l'ordre que m'havien donat. Així que d'aquesta jo la vaig llegir en l'estiu.
Ja.
I de totes, a mi és la que m'ha apassionat. I estic un poc així perquè fa tant de temps que l'he llegida que no puc donar la meva opinió així com la sentia en el moment de llegir el llibre. Mm. Però faré un resum.
Molt bé. Maria, tu t'ha agradat també?
Sí, a mi m'ha agradat, sobretot perquè mos presenta una visió dels conflictes que se viven i de quina forma intervenen les grans potències dins el món subdesenvolupat, el que és Àfrica i tot això. Per tant, és una novel·la que ens presenta la guerra viscuda des de l'altra banda, des de la població i a través d'un personatge que intervenen des d'un altre nivell socioeconòmic i cultural molt diferent, no? Aquesta implicació pues, te dona aquesta visió.
Mm-hmm. Començant per la trama?
Jo crec que podríem començar una mica xerrant de l'autora.
De l'autora?
Sí,
molt bé.
Que és molt interessant. És una dona nigeriana que va néixer l'any 77 i se diu Chimamanda Adichie. Mm-hmm. I és una de les grans veus ara mateix de la cultura nigeriana i africana en general. I jo volia començar també xerrant una mica del concepte que tenim moltes vegades d'Àfrica, perquè moltes vegades pensem en Àfrica com si fos una unitat. Mm. I Àfrica és com si diguéssim Europa és una unitat, no, o sigui, una persona d'Ucrània no té els mateixos problemes que té una persona de Finlàndia. Mm. I Àfrica passa exactament igual, una persona de Sud-àfrica no té res a veure amb una persona que ha nascut al Marroc, fins i tot dins del Marroc hi ha unes diferències abismals també. Per tant, hem d'anar una mica alerta quan xerrem d'Àfrica com si fos una entitat. I aquesta dona, que és nigeriana, romp molt d'estereotips ella mateixa. Ella és una dona feminista, se declara feminista, i de fet jo convido a tothom que miri per internet una d'aquestes TED Talks, bastes posar per internet així com sona,
sí, sí.
De Talk, i surt una xerrada que va fer ella titulada Per què tots haurien de ser feministes, i està en anglès però està subtitulada en el castellà i fins i tot en el català se troba aquesta xerrada. I clar, ella és una dona nigeriana però que és feminista i catòlica, també, o sigui, ni musulmana, ni evangèlica, ni res, catòlica i feminista. I a més, una dona educada a una família, son pare era professor universitari i ella va rebre una educació també universitària exquisita. Mm. Per tant, ella mateixa romp aquests estereotips que tendim a tenir de dona africana, pobra, no sé, sotmesa per una cultura patriarcal. No. Clar, ella està sotmesa per una cultura patriarcal pues, com totes les dones del món. Però ella lluita precisament contra aquests, aquests estereotips i és una dona molt interessant en molts aspectes, eh? Literari, però també en aquest aspecte feminista i també en aquest aspecte de anar a deixar, per una banda, de pensar en Àfrica com si fos un tot, però també ella parteix també de la base que moltes vegades els pobles africans s'han d'ajudar, perquè si no existeix aquest panafricanisme a un continent tan devastat per les guerres i per els conflictes, la majoria dels quals van estar provocats pel colonialisme. Després ja. La Teresa, jo crec que no Maria Esperança en xerraran una mica. En fi, que això, que és una dona molt, molt, molt interessant, que jo convido a veure aquesta xerrada i també a apropar-se a la seva obra, perquè permet moltes lectures i ajuda molt a rompre molts estereotips.
Coneixo una mica més Àfrica, que com tu deies, clar, és un territori extensíssim, per tant, molt divers, i mira, llegint, per exemple, aquest llibre és una manera que ens hi podem acostar. Vos hi heu sentit a Nigèria, llegint el llibre, o no?
Jo sí.
Sí?
Sí, sí.
Jo a Nigèria, que van quedar amb Maria Antoni, que jo miraria una miqueta com va anar tot lo de... És perquè na Chimamanda va escriure aquest llibre.
Sí, sí.
Ella vivia, va estudiar a Nord-Amèrica i des d'allà on estudiava, ell veia que a la seva història hi havia un forat negre que no s'explicava de lo que va passar. I va decidir escriure aquest llibre precisament des del seu punt de vista com a dona i de tot el que havia passat durant la guerra civil, diguem, perquè va ser realment una guerra civil que hi va haver en el 1884. Hi va haver una conferència mundial que varen decidir com repartirien Àfrica entre ells. I varen fer, jo és que vaig veure un mapa d'Àfrica i varen fer una retxa, una horitzontal i una vertical. Sí. A tu te toca aquest, aquest i aquest. A tu perquè té diamants, a tu perquè té petroli i tu perquè té altres materials que m'interessen. I va ser una guerra muntada per Europa o per el món, no sé, jo crec que és per el món, perquè també hi va haver els Estats Units, hi va haver molt de països implicats. I... el moment que va passar tot això, els africans se sentien, ells no se sentien nigerians perquè no existia Nigèria, existien tribus. Ells eren tribus i el que li va interessar als europeus era juntar-los i com més juntats estaven, dur-los allà on ells els interessava. I per exemple aquí, Nigèria se va formar perquè hi havia dues tribus. Hi havia la tribu, diguem, Igbo, que era catòlica, i també hi havia la tribu Hausa, que era musulmana. La Hausa, diguem, estava en el nord dels rius i la Igbo estava en el sud. Els Yorubas, diguem, estaven en el sud-oest i era una comunitat que era majoritari. Després hi havia els altres, que eren els Igbos, que estaven a l'est. I el que varen voler fer ells era juntar aquestes dues tribus i fent-ne una. Però el problema era que era una era musulmana i tenia la seva religió. I l'altra era catòlica, que realment Igbo era allà on perteneixia la Chimamanda. La Chimamanda era catòlica perquè perteneixia a l'ètnia de Igbo. I a través dels anglesos, crec que eren els anglesos, varen crear una figura del governador, perquè no volien, els Igbos no volien reis, no volien reis, i se veu molt bé en aquest llibre com ho diu ella. I va fer que haguent governadors poc a poc varen infiltrar, diguem, la cultura europea, la varen voler sotmetre a les tribus, i els zibús entre ells eren petites tribus republicanes, no tenien rei, entens? I clar, i va ser quan se varen voler aixecar, que varen voler fer la República de Biafra, i aquest llibre està damunt tot el que és Biafra. És molt interessant.
Sí, bueno, jo faré un poc de resum de lo que és en el Medio Sol Amarillo, el resum de la novel·la, no? Com ho ha explicat molt bé en Esperança, és una novel·la històrica que ens relata la guerra civil que patí Nigèria entre 1966 i 1970, coneguda com a la Guerra de Biafra, i era per conquerir la seva independència. I ens conta mitjançant la història d'amor de Nolana i Nakainine, dues germanes que són bessones de família bastant acaudalada i d'ètnia Igbo. Elles són joves, són guapes i en carreres universitàries. El que fa que qüestionin i s'enfrontin al sometiment que pateixen elles dins la seva pròpia cultura, dins el seu propi ambient. Nolana coneix Nonedin Odenik, no, és mal, un poc mal de pronunció, i és un professor universitari d'idees revolucionaris i activista, no? Activista polític, i a favor en pro de la independència de Biafra. Nakainine s'enamora de l'altra germana bessona, que és un poc diferent que en Olana, però també s'enamora d'un explorador blanc, i és un explorador d'art i enamorat de la cultura Igbo. És un jove cult, tímid, molt sensible, però també s'identifica amb el moviment independentista. A poc a poc, i a mesura que se va consolidant les seves vides, el seu amor i tot això, esclata la guerra i es veuen abocats a despullar-se totalment dels privilegis que els envolten, per posar a prova precisament quines són les seves idees i els seus valors, i que han de conviure amb la gent que més pateix, no? Visquent a sorró d'una guerra que mata 3 milions de persones, i també, com ha explicat també molt bé en Esperança, com la intervenció de les grans potències, el que menys els interessa és el bé del país i de la gent.
Sí, sí. Volia afegir que aquesta situació de Nigèria, tal vegada nosaltres pensam que ens agafa una mica en fora i que no l'entenem tant, però segurament tindrem més fresc el conflicte de Ruanda. Va ser un conflicte similar. Quan tens dues ètnies que sempre han viscut separades, que han tingut cultures completament diferents, les juntes a un país creat forçosament.
Clar, són fronteres artificials que no tenen res a veure amb un fet cultural o religiós.
I no només això, sinó que ni tan sols s'arbitra la forma de que les dues ètnies estiguin representades al govern, sinó que sempre és una la que governa, i clar, aprofita per fer el que van veure a Ruanda. I també, això és la primera cosa que volia subratllar, i l'altra és que el conflicte de Nigèria continua viu avui en dia. La Maria Teresa ha cercat un parell de notícies que han sortit aquest dia sobre les eleccions a Nigèria, i ara mos farà 5 cèntims, però és això, no està ni molt manco solucionat. No, a un país, que ara també ho explicarà una mica ella, és una potència demogràfica, podria ser una potència econòmica, és una potència en matèries primeres, i si això esclata, pues no sé, no ho sabem molt bé, sí que passarà.
Bueno, estan a punt de fer les eleccions ara a Nigèria, i són 200 milions de persones, i hi ha 80 milions en dret a vot. Sí, i la mitjana d'edat són quasi de 8 anys de la població, i la mitjana de vida de la mort està en 55 anys, o sigui que van... jo que sé, com a 50 anys enrere de nosaltres, o 100. I bé, i tenen una explotació de petroli en el sud bestial, segons aquí hi ha dates, no sé, de 23.000 milions de barrils de petroli. I llavors tenen, a damunt tenen gas, tenen ferro, estany i altres minerals, o sigui que...
És un país ric.
Ja saben
de bon banja. Sí, sí, sí.
És un país ric.
També he de pensar que ara quan se va xerrar fa, jo crec que ja fa 2 anys, del conflicte de Boko Haram, Boko Haram està situat en el nord de Nigèria, o sigui que això demostra que això, que tot el colonialisme a Àfrica va crear un problema que no han solventat en 70 anys i que probablement no se solventaran en 70 més.
Perquè els interessos són els mateixos, Maria Antònia.
Se reflexa molt bé tot això en el llibre, no?
Sí, se reflexa molt bé i de més la història és molt guapa perquè resulta que clar, elles són dues al·lotes molt mimades econòmicament, és a dir, i que siguin capaços de rompre tots els esquemes i tota aquesta comoditat que els envolta, pues el que fa és veure que a dins d'aquest país hi ha gent que realment té... És a dir, jo el que me crida molt l'atenció és que, clar, nosaltres quan veiem els conflictes africans ens venen imatges que no són les reals, que no són les que realment el poble és, ni com és la cultura, ni com sense gent, ni tot això. I això és important per saber quines condicions viu la gent i de quina forma els conflictes se creen. I se creen entre ells propis, perquè això ha estat una guerra civil, no? Són un contra els altres i de quina forma intervenen les potències. Però el llibre el que ens explica és aquesta sensibilitat humana que hi ha dins els personatges, aquesta sensibilitat de poder sortir de lo que és la meva comoditat, de lo que és el meu concepte, de lo que és la meva cultura i de lo que jo podria passar olímpicament, però el que importen són les emocions, i de quina forma jo estimo el meu poble i de quina forma jo defenso els drets legítims que me dona el mero fet de ser humà i tenir dret a ser una persona lliure amb identitat pròpia. Aquest concepte que tots ho entenem, que tots ho patim, inclús avui dia dins la nostra societat tenim aquest problema, jo som d'aquest lloc, tenc aquesta identitat i vull emplear la meva llibertat per defensar el que jo considero que són els meus drets, pues allà també existeix. No són només negrets amb la panxa inflada, totalment descelebrats i que ens diuen pobrets que han de fer. I una de les coses que també me va cridar molt i que me va agradar molt és l'importància que té l'ajuda humanitària. A vegades aquí des del nostre punt de vista, aquí des del nostre món, clar, donam ajuda humanitària, però molt pensam, és eficaç aquesta ajuda humanitària? És eficient? I sí, és molt eficient perquè és l'únic que els dona aquell poder sobreviure, aquell poder anar a cercar la llet en pols, aquell poder anar a cercar aquell ou dissecat, perquè no tenen res, és a dir, l'aigua està contaminada, se beben en revoltat de per tot, no? I no l'Anna i la Kainine, siguen dues dones molt benestants, treuen de fora pues, aquesta humanitat.
Sí, però jo també, si me permet, Maria, volia dir que l'ajuda humanitària ha de ser per períodes d'emergència, però després el que haurien de demanar és justícia social.
Ja, ja.
I clar, donar llet en pols, evidentment, o sigui, allò primer és que la gent no se mori de gana, però després, ara, quan la Maria Teresa ha xerrat de els minerals i el petroli i tot això, segurament si anéssim a mirar veuríem que tot això està en mans europees i americanes.
Clar, és que tot això passa en un país riquíssim.
Clar, que les multinacionals que exploten aquests beneficis econòmics, aquests beneficis no redunden en bé del poble, ja, ja. En bé de la gent d'allà. I clar, és tristíssim que passi això avui en dia i que anem a veure, que és vera que els occidentals van endur coses bones a Àfrica, però els africans havien viscut molt d'anys, havien viscut segles sense l'ajuda dels europeus, ajuda presumpta, presumpta,
sí, sí.
Perquè al final els que més han guanyat han estat els europeus i els americans també ara.
Sí, sí. I després una altra cosa, és a dir, que ells tenen, és a dir, és aquest concepte de que és el silenci, és a dir, la gran responsabilitat que tenim nosaltres damunt d'aquests fets, és a dir, i l'anestèsia que tenim perquè ens acostumem a veure això, és a dir, Occident s'acostuma a veure aquestes grans barbàries, aquestes guerres, diguem, si t'impactes, com aquell nen que vam veure a la mà que dius, ai, tan grassonet i tan ben vestida que podria ser un fill meu, però llavors ja ens arribem a acostumar. I, i una de les frases que està molt bé dins el llibre que comença, diu, el mundo callava mentre nosotros moríamos. El mundo calló mentre nosotros morimos. És a dir, és una frase que te surt a llarg del llibre. I aquí és la nostra responsabilitat.
Sí, bueno, el mitjà de comunicació se'n fan ressò escassament també de totes aquestes coses que passen.
Perquè també supos que són interessos creat de les mateixes teles i del mateix mitjans, perquè no tots són lliures, per dir el que valen, els mitjans estan coaccionats per idees polítiques i lliures, crec que n'hi ha pot jo de mitjans de comunicació. Tu, Maria Teresa?
Sí, això dels mitjans de comunicació, perquè ahir una companya d'Escut de Lectura ens va passar amb una informació del Confidencial i que posava que se posposaven les eleccions perquè havia hagut morts i havia hagut un no sé què, i llavors jo tenia el diari Ara i no era aquest el motiu que se posposaven, eren per circumstàncies de
d'intendència,
que no havien detengut temps de preparar totes les urnes. Són 80 milions de persones que han de votar, o se suposa que han de votar, i això te dona a pensar que
qui t'has de creure?
Qui t'has de creure? Sí. Que cap un mort i no sé què i tal.
Sí,
ja, i també jo me va cridar molt l'atenció, hi ha un trosset de llibre que a un principi, com que són una gent no, realment no tenen problemes econòmics i tal, munten cada setmana unes festes i cada un du una cosa preparada, un menjar preparat, i n'hi ha un dia que duen ous fregits. I se demana un com així, però si sou ja està ple, no em porta l'olor de res més. I en el final de tot això hi ha la guerra, les estrelles, la guerra, i se barallen per aconseguir menjar i mengen rates.
Ja.
Estan torrant en rates, que no hi ha res. I ells volen, o sigui, no és que de dir no tenim res, no fem res esperant l'ajuda humanitària, mentrestant mirant de sembrar coses a veure men, però claro, en la guerra no pots anar a sembrar, replegar, cuidar, perquè hi ha bombes, hi ha...
Que... Vull afegir alguna cosa més?
Bé, jo el que volia afegir és que això, més que res, que pensem que quan tots aquests conflictes queden una mica enrere dels mitjans de comunicació, no només és perquè hi ha interessos i tot això, sinó també perquè moltes vegades estem, com ha dit la Maria, anestesiats, i també perquè allò que ens preocupa és lo nostre, ens preocupa allò que ens està passant a nosaltres o que ens pot afectar, que ens pot afectar directament a nosaltres. I també relacionat amb això, en Chimamanda Adichie, que va anar a estudiar als Estats Units, ella recorda la primera vegada que li van dir tu ets africana, perquè ella mai havia pensat en si mateixa en termes de som africana, igual que probablement a nosaltres ens demanen, i nosaltres no pensam en termes de som europea, probablement diríem som poblera, o som mallorquina, però probablement no pensaríem en termes de som africana. I això, i que pensem amb això, que és una novel·la que ajuda molt a abocar estereotips i idees preconcebudes. Crec que això és molt interessant.
Hi ha una coseta més. Només volia dir que és necessari que aquesta guerra no existiria ni el món estaria tan malament si donassin veu a les minories. Perquè les majories aplasten a les minories. I això... hi ha totes les guerres per això, si cadascú visqués segons el que pensa i ningú passàs un damunt l'altre, el món estaria arreglat.
És així. Si vols, acabem amb aquest missatge, i vos esperam d'aquí aproximadament un mes, no?
Sí,
més o manco.
La següent novel·la és una novel·la curteta que se diu La retornada, d'una autora italiana que se diu Donatella Pietro Antonio. I bé, és una novel·la molt diferent de tot això, perquè ja deixem
ja
les novel·les,
sí, hem acabat el programa
i ara començam ja a les nostres novel·les, i és una novel·la també molt interessant, que té moltes coses per comentar, però això, ja sortim del món que mos és
exòtic, no?
Exòtic, sí. I bé, ja comentarem aquesta més o manco d'aquí un mes.
Molt bé,
moltes gràcies.